Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 16 de setembre de 2024. Encetem dilluns, el Sant Tornem-hi costós i comencem aquesta setmana completa, ara sí, de 5 dies, com seran totes a partir d'ara. En nom de tot l'equip que fem aquest magazín diari d'Am Vital i Baix Penedès, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Seran 3 hores que compartirem a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minuts i seran plenes i amb moltes veus. D'aquí uns instants obrim roda d'actualitat que serveix per presentar la setmana, els 7 dies que hi passarà arreu de l'Alt i el Baix Penedès. I d'aquesta manera ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat penedesenca que ens acosten als serveis informatius. És dilluns i després d'aquest primer flash informatiu arriben els esports, parlant d'hoquei patins, de bàsquet, de futbol. I avui també d'escacs, perquè parlarem amb la Sílvia Serradell, que amb només 10 anys va participar aquest agost al Campionat d'Europa d'escacs. Aquest dissabte comença Sant Sadurní el cicle de salut femenina i en parlarem a l'entrevista de les 10:06 després del butlletí amb la regidora d'Igualtat, Laia Albiol, i la tècnica Gemma Girona. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat. Són aquests 5 minuts que ens serveixen per saber què passa a les nostres comarques. I seguim. I durant 20 minuts llarg us proposem sortir. Deixem l'estudi, amb la imaginació, és clar, i gràcies al nostre jardiner de referència, el jardiner del programa, el Tom Vilarrúbies, ens toca l'aire, el sol, el vent. Sortim a l'exterior i avui, per estrenar temporada amb ell, comentem aquelles tasques de tardor, perquè climatològicament parlant ja hi som, que toca fer sí o sí al jardí i a l'hort i també fem un balanç d'aquest estiu. Serà 10:45 tocats i a partir d'ara el Ton ens acompanyarà cada 15 dies els dilluns. A les 11:06, després del butlletí de notícies, ens retrobem amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, que també ens acompanya un cop al mes els dilluns, i en aquesta estrena comptarem amb l'expresident Joan Soler Bordes, que ens ve a presentar les 31è jornades d'estudis penedesencs. Versaran de nou sobre la llengua del Penedès, en aquest cas com a factor de cohesió social, i se celebraran la tardor de l'any 2025. No m'he equivocat, no, parlem d'unes jornades que tindran lloc l'any vinent. Per tots aquells que hi vulguin participar, han de començar a preparar la seva investigació, les seves ponències, i avui en Joan Soler Bordes ens explicarà com ho han de fer. A 11:45, última cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts, per saber què passa, com tanca aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès, a l'últim flash. I per acabar, retrobada amb el fisioterapeuta Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que ens porta al seu espai Riquesa és Salut. Avui comencem amb moltes ganes i molt actius, tot parlant de la dopamina. Així serà el nostre dilluns, el Penedès en xarxa. És dilluns i us volem explicar com transcorrerà aquesta setmana, 7 dies, els laborables i també els festius, què hi passarà als nostres municipis. I això us oferim cada dilluns a la roda d'actualitat, que comença l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, comencem aquesta roda d'actualitat apropant-vos tot allò que passarà durant la setmana, en aquest cas, en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Recordant, això sí, que aquesta setmana se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat i amb múltiples propostes en diferents municipis del territori. A banda d'això, demà a 7:15 del vespre, a Avinyonet del Penedès celebra ple municipal extraordinari. Ja per dimecres, també a Avinyonet, estarà el bibliobús Montau a partir de 11:15 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet, al passeig de la Grava sense número 1 d'Avinyonou. A Sant Sadurní, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà el cicle Talents Locals, que aquest mes du per nom La vida del músic, dues visions, amb Albert Caire i Juan Rabega. Això serà a partir de 8:15 del vespre i ens ho explicarà, de fet, més abastament dimecres en l'agenda del detall, la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, la Glòria Bricoller. A Mediona, dimecres, es durà a terme una formació per a entitats de Mediona i Sant Quintí, una formació sobre mercat social, eines i experiències d'intercooperació i finances ètiques. Serà a 6:15 de la tarda al Conlabi. I a Olesa de Bones Valls obren convocatòria ciutadana per treballar l'Ordenança General de l'Aigua de 6:00 PM a 8:00 PM a la sala de plens, mentre que a Sant Pere se celebra el ple ordinari de setembre, que arrencarà a 7:15 de la tarda amb un ordre del dia amb 9 punts, on la majoria són de tràmit. Anem a dijous i tornem a Sant Sadurní perquè a 7:15 de la tarda hi ha preparada una visita comentada de les vitrines d'art, el secret del petit format amb l'artista Maria Assumpció Raventós. Aquesta és, de fet, una de les quatre exposicions de Fires i Festes 2024. Recordem, dues exposicions que tenim a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i dues més a la Capella de l'Índex. Totes quatre es podran visitar fins al 29 de setembre. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a les 5 de la tarda se celebra la festa d'inici de curs del casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní. I a les 7, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, també a Sant Sadurní, la companyia Esgrata presenta l'obra Crisis, escrita i interpretada per José Bielma. Dissabte a Sant Sadurní es reprèn el cicle de salut femenina amb un taller titulat Acompanyem l'endometriosi a les 9 del matí a Can Mas de la Riera amb la doctora Natàlia Subirats, la dietista i nutricionista Alba Barbero i la matrona i professora de ioga Anna Belén Lara. En parlarem més abastament d'aquesta proposta a partir de les 10 del matí dedicant-li l'entrevista d'actualitat. De moment, però, us avancem que si voleu assistir a aquest taller us heu d'inscriure a través de www.sansadurní.com abans de dimecres. A Gelida, el Club Excursionista prepara dissabte una caminada per les vinyes que sortirà a les 8 del matí des de la plaça de la Vila. També a Gelida, però ja a la tarda a partir de les 7 i dins de la programació Seneca 2024 arriba el festival Píndoles. Tres peces curtes de microteatre, tres gèneres diferents i tres escenaris singulars. Tot això començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. I tanquem setmana diumenge, però sense moure'ns de Gelida, on es durà a terme l'Espai Mirada Endins de Salut, un bany de bosc que començarà a 11:15 al Parc Central, mentre que a Torrelavit se celebra diumenge el Correllengua, amb diferents propostes que podeu consultar ja a www.torrelavit.cat, on trobareu el cartell de la cita.
Ens queden uns quants municipis de l'Alt Penedès encara per saber què hi passarà aquesta setmana i ens ho explicarà la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb aquesta roda d'actualitat fent aquest repàs dels actes que tindran lloc aquesta setmana en alguns dels municipis de l'Alt Penedès amb un acte que tindrà lloc avui, dilluns dia 16, als Monjos. Hi haurà portes obertes a la ludoteca La Baldufa de 4:45 fins a 7:15. Els infants han d'anar acompanyats d'una persona adulta i també es podran fer les inscripcions. Demà dimarts a Castellet i la Gornal ens proposen fer un taller d'enquadernació japonesa. Es farà una llibreta amb una tècnica japonesa de cosit amb un procés completament manual. L'enquadernació japonesa és un dels tipus d'enquadernat artesanal més antics que existeixen i l'activitat serà al Centre Cívic de Roca Llisa a les 10 del matí i té un cost de 5 euros. També demà dimarts als Monjos, una activitat, en aquest cas a la tarda, per personalitzar la teva agenda a 4:45 al Tangram. Es tracta d'una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. Cal inscripció prèvia al telèfon 629 174 007 o presencialment al Tangram. El dimecres, a Pontons, pel matí a les 10 a la Sala Polivalent, ens proposen un taller de manualitats. I a Olèrdola, també durant el matí, concretament de 11:15 a 12:15, davant de l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta, hi haurà l'oficina mòbil d'informació al consumidor per a resoldre tots els dubtes en matèria de consum que tingui la ciutadania. I els Monjos, portes obertes, en aquest cas a la Casa dels Passos Petits, de 5 a 6 de la tarda al carrer d'en Semclaver número 9. Els infants, com hem comentat anteriorment també en el cas de la ludoteca, han d'estar acompanyats per una persona adulta. El dijous, el Bibliobús al Castellot serà davant l'escola al Castellot de la Múnia, a 11:15 fins la 1. Divendres, a les Cabanyes, hi haurà una activitat infantil, hi haurà l'hora del conte. Serà a les 5 de la tarda al Parc del Referèndum de l'1 d'octubre. I els Monjos, torna a haver-hi portes obertes a la Casa dels Passos Petits, en aquest cas a les 10 del matí. També continuem els Monjos, perquè de 7:15 a 9:15 del vespre, al Molí del Foix, divendres tindrà lloc el Laboratori de Talents per a Dones. Com em cuido? La dona, la mare i la cuidadora, a càrrec del Cercle de Dones de Mantra de Venus. Cal inscripció prèvia a través del correu electrònic laboratoriodetalents@smmonjos.cat. I també els Monjos inauguració de l'exposició d'Urban Sketchers Penedès. Serà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro i es tracta d'una mostra col·lectiva i que comptarà també amb la col·laboració de Tranquis. A Pacs del Penedès, divendres, ofereixen una conferència TIAM sobre l'Alzheimer. Serà 6:45 al Centre Cívic amb el tema Com em puc fer el meu dia a dia més accessible amb ajudes tècniques. I acabem aquest repàs del divendres amb el Bibliobús Montau, que farà parada a Sant Cugat Sesgarrigues de 4:15 fins a 7:15 al carrer Rasa de l'Amell. El dissabte, a Olèrdola, una gincama familiar a partir de 5 anys al conjunt monumental. Serà d'11:15 i és imprescindible fer reserva prèvia a macolèrdola.cat. El lloc de trobada serà davant de l'entrada del conjunt monumental d'Olèrdola. Els Monjos dissabte celebren el 39è aniversari del casal de la gent gran dels Monjos a la 1, amb un dinar i ball amb Melody. I també hi haurà ball de saló, en aquest cas al vespre, a 11:15, a la societat La Margaridoia, a càrrec del duet Jamaica. I a la Granada faran un taller d'iniciació d'impro teatral i un show d'impro. Serà a càrrec del grup de dones de la Granada, que organitza conjuntament amb la companyia Deja Bugó aquest taller d'iniciació a l'impro teatral i posteriorment hi haurà el show. El taller està obert a tothom a partir de 16 anys i serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Granada, que durarà més o menys unes 2 hores i el cost és gratuït. La data d'inscripció límit és el divendres 20 de setembre i després de quan finalitzi aquest taller hi haurà aquest show amb taquilla inversa. I acabem amb una proposta del dissabte, amb una passejada guiada pel Parc dels Talls a Vilobí. Inicia 11:15 del matí amb una durada de 2 hores i mitja i el punt de trobada és el centre de benvinguda del Parc dels Talls. Es tracta d'una activitat gratuïta, però que també necessita inscripció prèvia.
La roda també passa pel Baix Penedès i des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó ens presenta la setmana als seus municipis. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest diumenge, dia 22 de setembre, es farà l'Esmorzar Popular 2024. A partir de 9:15 a la pista de la Societat, hi haurà pa amb tomàquet, amb cansalada, salsitxa, arengada, aigua, vi i cava. El preu de soci o sòcia és de 5 euros i per no col·laboradors i no socis de 8 euros. Us podeu apuntar al bar de la Societat fins demà al vespre. Continuem, i és que del 23 al 27 d'octubre la gent gran de Sant Jaume dels Domenys viatjaran a la manga del Mar Menor, jubileu de Caravaca de la Cruz. durant 5 dies. Continuem a Llorenç del Penedès. Aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, es farà el Club de Lectura amb la novel·la Retrat de Matrimoni, de Maggie O'Farrell. Pel que fa divendres, a quarts de 8 de la tarda, a la Casa de Cultura Municipal, hi haurà Recordem Pau Casals. Pel que fa a dissabte, a quarts de 9 de la nit, a la Comprativa, a la Sala del Cinema, es projectarà la pel·lícula Mamífera. A les 9 de la nit al centre hi haurà teatre 12 Sense Pietat, amb el grup ACR de Fals, dirigida per Francesc Perferisses. I el diumenge a les 7 de la tarda, a la Comprativa, Veí del Diumenge, amb el grup Estrès Band. Marxem ara cap a l'Arbós, i és que avui, d'11 a quarts d'una, hi haurà la primera sessió informativa sobre Viu la menopausa en plenitud i equilibri. En aquest cas serà menopausa conscient, reforçat amb la menopausa amb consells i exercicis. I el divendres de 12:45 a 1 del migdia es farà la xerrada de cuidar el cos i la ment a través de l'alimentació i el benestar emocional durant el climateri. Recordem que per ambdues xerrades cal inscriure's prèviament. I aquest dissabte, a les 9 de la nit, a la Sala Polivanent, es farà el sopar de la fam a l'Arbós. Continuem ara a la Bisbal del Penedès. Aquest divendres comencen el Club de Cinema Pop a la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès. En aquest cas, el Llorenç Avinyó parlarà de Xarada, d'Stanley Donen, i pel·lícula interpretada per Cary Grant i Audrey Hepburn. Continuem a Santa Oliva, i és que recordem que aquest dimecres hi haurà l'Escola de Música de Santa Oliva, la matrícula oberta, amb una classe oberta per sensibilització de nens de 3 a 5 anys, a quarts de 5 a l'Escola La Parellada. Continuem ara al Vendrell, perquè aquest dimecres faran l'Speed Job Dating, sector d'indústria i logística, a l'edifici Tavares de Comarruga. També del dimecres al diumenge, Campionat Mundial de Volei Platja i Campionat Mundial de Volei Platja Indoor. Pel que fa a dimecres, també a les 7 de la tarda al Museu 10, presentació del Diari del Baix Penedès de 1990 al 2012, digitalitzat i accessible a internet. Pel que fa a divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. Divendres també, a quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre Història d'un piano, de Ramon Gené, amb la presència de l'autor. Pel que fa a dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. I el dissabte també, a l'Auditori del Tívoli, concert inaugural del mes Pau Casals, amb el recital de piano per Alicia de la Rocha amb Alba Ventura. Marxem ara a Calafell, i és que el dissabte faran l'aniversari, en aquest cas, del grup de Cercavila Unió Artística de Calafell, des de 1984, en aquest cas, el 5è aniversari del Ball de Bastons i del Ball de Gitanes, i el desè dels tirintanaires de Calafell. Serà d'11 a quarts d'una pels carrers del nucli històric de Calafell, poble Cercavila, d'aniversari, i a partir de la 1 a la plaça Mariano Soler, vermut i concert amb Dan Tubi. Pel que fa a diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, hi haurà el Monstre de Colors, a càrrec de Dotatis Produccions Teatrals. I acabem, com sempre, a Conill, ja que avui Cunit acull una campanya de donació de sang. Es farà al casal municipal de la gent gran en horari de 5 a 9 i és recomanable reservar hora a donasang.gencat.cat.
I acabem des de Ràdio Vilafranca, us presentem la setmana dia a dia a la capital de l'Alt Penedès, gràcies al Josep Maria Soler, que ja ens acompanya. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs és la setmana de la mobilitat, la setmana europea de la mobilitat, i justament amb aquest motiu hi ha algunes activitats que es desenvoluparan a Vilafranca. Entre altres, per exemple, des d'avui mateix i fins diumenge, dia 22, aquí a Vilafranca, el transport públic municipal, el transport del bus urbà, és gratuït. I, a més, els usuaris que aquesta setmana vagin cap a la zona esportiva amb el bus podran participar també en el sorteig d'una bicicleta. És una de les novetats d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat a Vilafranca del Penedès, que tindrà també diferents actes, alguns d'ells ja tradicionals o molt habituals. Per exemple, aquest dijous hi haurà la cursa de transport públic organitzada, la cursa del transport, en aquest cas organitzada per l'Associació de Promoció del Transport Públic de l'Alt Penedès, que aquest any proposa anar als diferents barris de Vilafranca fins a l'alberg amb diferents modalitats de transport, ja bé sigui a peu, ja bé sigui en bicicleta, i en aquest cas per participar-hi cal una inscripció prèvia adreçant-se al correu electrònic alpenedès@transportpublic.org. El dissabte al matí, a l'Hort de Cal Gallina, es farà també un taller per aprendre a fer un aparcament de bicicletes a partir de palets reutilitzats i també dissabte a les 5 de la tarda hi haurà la tradicional pedalada verda que organitzen els castellers de Vilafranca a motiu d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat amb sortida a la Rambla de Sant Francesc a partir de les 5. I diumenge, finalment, també entre les 11 del matí i la 1 del migdia s'organitza una cursa d'orientació per la muntanya de Sant Pau. Tot això serà, com dèiem, en el marc d'aquesta Setmana de la Mobilitat. Avui dilluns també hem d'explicar-vos que la Coral Infantil Espinguet comença temporada. Els assaigs s'inicien aquest dilluns a la tarda a l'Escola Municipal de Música, però els més petits no començaran fins a partir del dia 7 d'octubre. Una coral infantil es presenta amb una nova temporada i amb molts objectius i ganes de treballar. I entre altres, estan ja preparant el seu primer projecte, que és, en aquest cas, les jornades de treball del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que aquest any se celebraran a Vilafranca aquest mateix mes de setembre, al final de setembre, els dies 28 i 29 de setembre. Parlem també d'activitat política a Vilafranca del Penedès, perquè hi haurà ple municipal aquest dimarts, és tercer dimarts de mes, i com correspon, a les 6 de la tarda, sessió plenària a l'Ajuntament de Vilafranca. Una sessió relativament podríem considerar-la de tràmit. Hi haurà mocions que presenten diferents forces polítiques i, entre altres, també es donarà compte al ple de com va l'execució del pressupost de l'Ajuntament per aquest any. Es parlarà, doncs, de quin és el moviment i el moment de tresoreria en data 30 de juny del 2024, per saber com estan anant les finances i els diners dins de l'Ajuntament de Vilafranca. Dimecres hi haurà la inauguració del curs 2024-2025 d'activitats per a les persones grans a Vilafranca del Penedès, una inauguració del curs que tindrà lloc en un acte públic, adreçat especialment a la gent gran, lògicament, que es farà a 11:15 del matí a l'Escorxador, a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. I també el mateix dimecres, destacar, entre altres aspectes, hem de parlar-vos d'una jornada titulada Horitzons Laborals. En aquest cas, és una jornada organitzada per la Mancomunitat Penedès Garraf a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que parla, doncs, dels horitzons i de com es plantegen al món laboral aquest curs, també, que tot just s'inicia el mes de setembre, un acte que té lloc al Centre Àgora de Vilafranca al llarg del matí d'aquest dimecres. I per la tarda, a 6:15, hi haurà també la inauguració de primer glob en el curs 2024-2025 des del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Penedès. En aquest cas, es presentarà el pla de formació de la zona de l'Alt Penedès i seguidament hi haurà la conferència sobre èxit educatiu, corresponsabilitat, a càrrec de Jordi Pàmies i Rovira, que és doctor en Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma. Aquest acte té lloc dimecres a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Vinceu. Parlant d'educació, per cert, també es fa un inici oficial del curs de la Universitat Rovira i Virgili pel que fa a Infermeria Vilafranca, que tindrà lloc al matí d'aquest dijous a la seu de la universitat, que es troba a l'edifici de l'Enològica, al carrer Malià Soler de Vilafranca del Penedès. També aquesta setmana Vilafranca acull actes a l'entorn del cicle de Vicenç Andrés Estellers. Actes organitzats per l'Agrícol, l'Assemblea Nacional de Vilafranca, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la Geralda, la Marxa de Torxes per la Independència i Òmnium al Penedès, que conjuntament han preparat aquestes activitats. En concret, el primer acte té lloc aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a l'Agrícol, amb una xerrada a càrrec del catedràtic Tomàs Llopis, que introduirà la vida i l'obra d'Estellers. Hi haurà divendres, també a les 8 del vespre, al Sam Casino, una conversa entre Pep Antoni Roig, l'escriptor del Pla del Penedès, i el músic vilafranquí Àlex Vendrell, el líder, exlíder d'Inadaptats, parlant de la música i la poesia de Vicenç Andrés Estellers. I finalment, parlant també de música, dissabte al vespre, a les 8, al Partívoli, un recital de poesia i sopar popular.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Acabem així aquesta roda d'actualitat. Ja sabem què passarà als nostres municipis dia a dia i ens encaminem a 9:15. Tenim cita amb l'actualitat. Primer flash d'aquest matí de dilluns, 16 de setembre. Després seguirem amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'AP7 estrena la limitació de la velocitat a 100 km hora a l'àrea de Subirats en les operacions retorn. Trànsit ha començat a aplicar aquest diumenge la reducció de la velocitat a 100 km per hora a l'autopista AP7 en un tram d'uns 10 km a l'alçada de Subirats en sentit Barcelona durant les operacions de tornada de cap de setmana i festius. La mesura busca reduir l'accidentalitat en aquest tram sinuós i amb canvis de rasant, amb sinistres habitualment no greus, però que acaben provocant grans retencions per l'afluència de vehicles. La limitació s'activarà en les operacions de retorn de cap de setmana o festius, encara que no hi hagi habilitat un carril addicional. Des d'ahir se sancionaran els vehicles que no respectin el nou límit de velocitat que s'anuncia a través de panells lluminosos. La mesura s'ha implementat en fase de proves aquest diumenge i també el cap de setmana vinent, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Ha començat un nou curs a batxillerat i FP amb incertesa per la selectivitat i alta demanda en cicles formatius. Si dilluns passat començava el curs al segon cicle d'educació infantil primària i ESO, aquest passat dijous tornaven a la rutina els alumnes de batxillerat i dels cicles formatius amb novetats en l'oferta d'aquests últims a Vilafranca i també a l'Alt Penedès. Dijous s'iniciava el curs dels estudis postobligatoris als instituts de Vilafranca i la resta de l'Alt Penedès. A Vilafranca, concretament, un total de 782 joves cursen batxillerat en alguna de les quatre modalitats que s'imparteixen als quatre instituts públics. Aquesta oferta cal sumar-li les 96 places que ofereix un centre de titularitat privada. També hi ha un total de 511 joves que cursen un cicle formatiu de grau mitjà i 348 fan cicles formatius de grau superior. L'Arboç obre expedients sancionadors per la brossa. Es tracta que tothom faci la recollida porta a porta com cal. L'Ajuntament de l'Arboç ha obert dos nous expedients sancionadors per incivisme. Un està motivat per no respectar el calendari de recollida de residus porta a porta i treure'ls fora de l'horari indicat. L'altre per no respectar el calendari de recollida traient la fracció plàstic i paper el dia que toca la fracció rebuig. El consistori arbossenc remarca que s'ha de treure la brossa, la fracció o fraccions corresponents, entre les 9 i les 10 de la nit. El servei de recollida s'inicia a partir de les 10. En matèria de rebuig, no tot s'hi val, per això existeix la deixalleria mòbil, la deixalleria comarcal, el servei de recollida de trastos vells i andròmines i el servei de recollida de poda i restes vegetals. I acabem explicant-vos que la ludoteca La Baldufa de Santa Margarida i els Monjos obre aquest dilluns les inscripcions. Per apuntar-se presencialment, caldrà assistir a la jornada de portes obertes que s'ha programat avui mateix de 4:45 de la tarda a 7:15 al carrer d'Ensem Claver número 9 i amb la targeta sanitària dels infants. També es podran fer inscripcions telemàtiques a través del web de l'Ajuntament a partir d'avui a 4:45 i fins a exaurir les places. La ludoteca iniciarà el curs l'1 d'octubre i funcionarà els dilluns, dimarts i dijous de 4:45 a 7:15. El servei té un cost de 45 euros per trimestre i 35 euros al segon germà. La ludoteca és un espai de lleure amb una programació d'activitats fomentada en el joc lliure a través de les dinàmiques que es van creant amb les joguines i diferents propostes que tenen a l'abast. També s'ofereixen altres activitats extraordinàries, com ara sortides i activitats per l'entorn, tallers creatius i activitats formatives.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15.
Els esports.
Com cada dilluns, després d'aquest primer repàs a l'actualitat, obrim finestra esportiva per mirar tot el que ens ha deixat el cap de setmana, resultats, cròniques, el calendari, propers partits i la veu dels protagonistes. Comencem aquests esports tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Obrim aquests esports, com bé dius, i abans de parlar dels partits del cap de setmana anirem amb veus i per això anirem cap a Olèrdola per conèixer la Sílvia Serradell, que amb tan sols 10 anys i després de proclamar-se el mes de juliol campiona d'Espanya de partides ràpides i sotscampiona també de partides lentes d'escacs de la categoria sub-10, a finals d'agost es va desplaçar fins a Praga per participar al campionat d'Europa amb una molt bona 23a posició de 70. 33 participants. El proper repte, el Campionat del Món, que tindrà lloc a Itàlia el mes de novembre. Anem, doncs, fins a Canal 20 Ràdio, on ens espera ja l'Armand Beneito.
Doncs el programa esportiu d'avui, la Sílvia Serradell és la protagonista amb aquest apartat, perquè aquest passat mes d'agost, al final d'agost, fins a l'1 de setembre, tenia lloc a Praga el Campionat d'Europa de joves d'escacs, de 8 a 18 anys, i la Sílvia hi participava per primer any a la categoria sub-10, i podem dir que deu estar contenta per la participació, per l'experiència, i bé, quedar a la 23 de 73 està força bé. Sílvia, com estàs?
Sí, estic molt bé. Ha sigut una experiència molt, molt divertida.
Bé, primer campionat d'Europa, fora de casa, uns quants dies, a més...
Sí.
A Praga, que a més és una ciutat maquíssima, molt xula de veure, que segur que també vas tenir temps de visitar-la, sí. Però primer parlem de com va anar el torneig. Què t'esperaves? Perquè, clar, tu estàs acostumada a jugar doncs, campionats, sobretot d'aquí, a Catalunya, campionats d'Espanya, que estem també tan amb força bé, però sí. Com campionat d'Europa, amb molta participació, sobretot de l'est, amb ucranianes, amb polaques, amb noies, de veritat, que deuen estar jugant escacs, no sé si cada dia juguen 10 hores. Com va anar l'experiència? T'esperaves aquest nivell o no?
Sí, jo anava... Bueno, sabia que hi hauria molt de nivell i m'esperava quedar per la meitat de la taula o una mica més amunt.
Va jugar 9 partides en aquests dies,
sí.
En vas guanyar 4, que està força bé, pràcticament quasi la meitat, em vas empatar 2 i em vas perdre 3, però atenció,
sí.
Amb l'ucraïnesa i amb la polaca, primera i tercera.
Esclar, vas
tenir una mica de mala sort, no?, amb l'encreuament. Potser si t'haguessin tocat, jo què sé, franceses, italianes, potser podies haver quedat més amunt, no?
Sí, 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 perquè també em vaig perdre també contra la que va quedar quinzena, que va ser l'última ronda, i sí, sí, érem bastant fortes, que totes venien de jugar poques, moltes partides, però poques que es poguessin veure, i clar, va jugar molt, molt bé.
Ja que vas jugar amb la primera i amb la tercera, amb dues noies que van quedar a dalt, com vas veure el nivell que tenen aquestes jugadores, tot i ser joves? Vas aguantar força o com va anar?
Sí, sí, vaig aguantar. L'únic que va ser el final ja portava molts dies i també molta estona pensant i tot això. I en algun moment, amb un detallet, m'equivocava i perdia.
Realment, això m'ho has dit en les dues entrevistes que hem tingut amb tu, que els errors, els escacs, són realment...
Costen la partida.
Sí, no? Et costen la partida directament. O sigui, has d'estar molt, però que molt concertada, perquè una partida d'aquestes pot durar bastant, no?
Sí, sí, pot durar un màxim de 4 hores i mitja, 5.
No ha sigut el cas, no?, de cap?
No, ha sigut de 3 hores i bastant.
Has estat una partida 3 hores jugant a escacs?
Bueno, quasi tot has estat més de 3 hores.
Mare de Déu, i... Com acabes després de jugar? Perquè sembla que els escacs no sigui un esport físic, però tens que acabar realment, sobretot amb el cap, per prendre't una aspirina, no, després?
Acabo molt cansada i també quasi tremolant dels nervis, de l'emoció, perquè, clar, és tot, tota l'estona allà pensant i no saps en quin moment ella o tu o ell et pots equivocar.
En aquest cas, aquest campionat era contra noies només, no?
Sí, contra només noies.
Perquè habitualment jugues nois i noies, vull dir, tot el que tocava, sí. Però aquest campionat era simplement amb noies.
Exacte.
Bé, realment, per lo que m'has dit, vas perdre aquestes darreres partides, pràcticament els darrers dies, això vols dir que vas començar molt bé, no?
Sí, vas començar prou bé, vaig començar amb mig punt, i després la segona va ser la contra la cada tercera, que sí que vaig perdre, però després vaig anar fent punts, també vaig fer un altre empat en la cinquena o sisena ronda, i després vaig perdre a la setena i novena ronda, crec.
Bé, llàstima, no? Aquestes dues, si no, hauries quedat una mica més a dalt. No sé si vas tenir temps de fer alguna amiga de fora, parlar amb aquestes noies que realment deuen tenir un nivell molt alt, suposo que també és perquè deuen jugar molt, no?
Bueno, com que és un campionat d'Europa i tothom està preparant i estem en diferents hotels, em vaig fer més amb la delegació espanyola, que estàvem tots en el mateix hotel, i jugàvem per l'hotel, i també hi havia un torn d'escacs.
Sí, a més, de descans també jugàveu a escacs, no jugàveu a la play.
No.
Bueno, perquè hi havia una altra noia que també participava amb tu, l'Alba Perea, que és de la Federació d'Andalusia, oi?
Exacte, és d'Andalusia.
Bueno, i ara què? No sé si puges de categoria, de cara a aquesta nova temporada, què passarà ara? A què t'agradaria aspirar? A tornar a revalidar el que has guanyat i tornar a Europa, m'imagino, no?
Bueno, aquest any encara ens estem plantejant, per el que he fet el d'Europa i el d'Espanya, intentar anar al del món, que seria al novembre.
A on?
A Itàlia.
Ah, bueno.
Està a prop.
No sigui Austràlia, no? Perquè, no? A Itàlia encara està propet.
Sí, i bueno, ens estem plantejant perquè el paper que he fet aquest any ha estat bastant bé.
Per poder anar al campionat aquest del món, pots anar sense cap mena de problema, ho decideixes tu o ho té que decidir la Federació Espanyola?
Bueno, li has de preguntar a la Federació. Uh-huh. Li has de dir i a veure què opinen ells.
I m'has dit que és el novembre?
Sí, el novembre.
I tu amb ganes, suposo, no? Un campionat del món.
Si acabéssim anant, amb moltes ganes.
Perquè realment els millors jugadors o jugadores d'escacs són de l'est, no? Del món? També hi ha altres països?
Depèn. Normalment, els que queden molt bé del món no són d'Europa, són més de... Sí? Índia, o sigui, d'Àsia...
No m'he dit Xina, jo. Però bueno, sí, sí.
Sí.
Bueno, doncs esperem que sí que puguis anar, esperem que la propera notícia, la propera vegada que te tinguem aquí és perquè participaràs al novembre al Campionat del Món. Bueno, és una bona possibilitat, no es fa molt lluny, es fa a Itàlia, que està a prop. Avui ja tindràs que faltar alguns dies al col·legi, però bé, suposo que sense cap problema per participar en Campionat del Món, el que sigui, no?
Sí.
Doncs, Sílvia, enhorabona, 23 de 73, un lloc, jo crec que força interessant. Tot depèn, sí, segurament, d'aquests empats, amb millor haver guanyat, i llavors haver pujat una mica, però bé, guanyar 4, que és pràcticament quasi la meitat de les 9 partides que vas fer, jo crec que estàs contenta, no?
Molt, estic molt contenta.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, i fins la propera.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, Armand, i gràcies també a la Sílvia Serradell per participar avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. I ara sí, repassem tot allò que ens ha deixat el cap de setmana, començant amb l'hoquei patins i la Lliga Catalana, on aquest dissabte s'estrenava el Noia. Ho feia desplaçant-se als Monjos per veure's les cares amb un Alcoi, el que es va imposar per un gol a 6 i, per tant, buscarà la classificació per a la propera ronda, per a la final a 4, dissabte vinent, a 8:15 del vespre, a casa, amb el Sant Just. El Noia, amb les baixes del propi tècnic, Carlos Cortijo, i també del jugador del Noia, Pau Andreu, que de fet s'han proclamat campions del món sub-19 aquest mateix cap de setmana. A Itàlia, també amb les baixes d'Ivan Morales, convocat amb la selecció espanyola absoluta, i d'Humberto Méndez. A Angola, donava entrada als jugadors del planter Max Moreno i Oriol Bou, i també a David Canyades, que comandava l'equip. Els autors dels 6 gols del Noia van ser Xavi Costa per partida doble, Xavi Aragonès, Aleix Esteller, Jordi Bargalló i Toni Salvador. I després del partit, el company Jaume Boquera conversava amb el capità del Noia, Aleix Esteller.
Estem aquí després d'aquest primer partit oficial, després d'alguns partits de pretemporada, per anar agafant una mica l'ambient de joc. Estem amb el capità, la Gesteller, primer partit de la Lliga Catalana. Al final sembla que hagi sigut molt fàcil, però no ho ha sigut gens, oi?
No ho són gens, i més aquests primers partits que portem molts dies entrenant, molta càrrega de treball, i al final, com bé dius tu, el que es busca en aquests partits és evidentment guanyar, però trobar bones sensacions. Al final hem canviat el cos tècnic, però la majoria de jugadors continuem igual, amb una incorporació nova, i penso que està sent senzill la seva adaptació del Xavi, i els joves ens estan ajudant molt, i penso que ha sigut un partit molt treballat i hem sortit bé la segona part, que ens ha permès jugar més tranquils, però sí, el resultat és una miqueta enganyós, no ha sigut tan fàcil com sembla.
L'Alcoi, un equip difícil d'assumir, no?
Sí, no, ells tenen molt clar i molt definit el seu sistema de joc, i són molt lluitadors, i fa molts anys que juguen junts també, i és complicat, però bueno, penso que hem fet un bon partit, no jugàvem a casa, una superfície que no és la nostra, penso que hem estat serios, que hem fet un bon treball, i guanyar un equip com l'Alcoi de la manera que ho hem fet, penso que això ens ha reforçat per continuar treballant i afrontar els pròxims partits amb les millors garanties possible.
El fet d'haver guanyat aquesta competició la temporada passada us pot posar una mica de pes a sobre?
No, penso que no. Al final som jugadors que el que ens agrada és guanyar, i el que hem de fer és guanyar cada partit que tenim, i després si tenim la sort de classificar-nos per les semifinals, doncs sí que és evident que serem conscients que hi ha un títol pel mig, però el que volem és trobar bones sensacions, trobar-nos entre nosaltres, guanyar partits, i quan arribi el moment ja hi pensarem.
Molt bé, Aleix. Moltes felicitats i fins la propera.
Gràcies.
Paraules del capità del Noia, Aleix Esteller, després d'aquesta victòria per un gol a 6 davant l'Alcoi. Com dèiem, el Noia jugarà la classificació per a la final a 4 que es disputarà al Vendrell. Se la jugarà amb el Sant Just aquest dissabte a 7:45 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu. Abans, però, es disputarà a casa un nou partit amistós, en aquest cas davant l'Alpicat. Serà aquest dijous a les 7 de la tarda. Això pel que fa al Noia, però els que també han disputat aquest cap de setmana jornada de la Lliga Catalana han estat Vilafranca i Calafell, que divendres, protagonitzaven un gran derbi que es va acabar enduent al Calafell. Ens ho explica l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs així és. Hi havia partits aquest cap de setmana pel Patí Vilafranca. Després ho comentem, perquè hi havia un parell. El primer era divendres, aquesta derrota per 5-3 a la pista del Calafell, al pavelló Joan Ortoll. Un partit que començava de cara pels de la poliesportiva, que al minut 9 i al minut 11 ja veien com es situaven amb un 0-2 a favor a l'Electrònic, amb gols de Marc Palau i Roger Montserrat. Això sí, aquesta victòria va ser momentània, perquè al minut 12 el Calafell ja s'aconseguia acostar només un gol amb l'1-2 de Joaquín Olmos. I al 17 arribava l'empat de Carles Domènech, que situava el 2-2. Això sí, abans del descans tornava a aparèixer un altre home del Patí, Bernat Yeste, a la nova incorporació d'aquesta temporada, per fer el 2-3 a 5 minuts pel descans. A la segona meitat no hi va haver història, el Calafell va acabar per certificar aquest triomf amb un hat-trick de Sergi Folguera, que va passar l'Electrònic del 2-3 al 5-3 definitiu. Així doncs, el Patí Vilafranca, que segueix sense conèixer la victòria en aquesta Lliga Catalana, i ja doncs arriba a l'última jornada contra el Vic sense opcions de classificació. El partit contra el Vic serà dissabte a les 8 del vespre a la Poliesportiva. Tercera i última jornada de la Lliga Catalana per un Patí Vilafranca que 24 hores després, dissabte, jugava el partit dins del torneig de la Verema, en una nova edició d'aquest torneig ja històric, i el Patí queia sorprenentment davant el Palafrugell per 1-2. Recordem que el Palafrugell és equip d'Hockey Lliga Plata, un resultat que, sobretot, als visitants els hi ha servit per omplir-se de moral. De cara a l'inici de la Lliga, el Patí Vilafranca també s'ha de dir que, tenint en compte que jugava un dia abans, doncs també la càrrega física està present. I un Patí que, a més, té un calendari de pretemporada que segueix en marxa, perquè aquest dimecres a les 7 de la tarda jugarà a casa davant el Barça, tot un Barça, a la Poliesportiva, per seguir preparant el debut a la Lliga, encara llunyà el 12 d'octubre, l'Hockey Lliga, que encara li queda una mica. Com dèiem, el Patí, que encara li queden partits per davant, i que també va viure un dia especial dissabte amb el torneig de la Verema i la presentació de tots els seus equips. També el sènior femení, que enguany s'estrenarà a la Primera Catalana i que jugava un amistós que saldava en victòria per 6-1. Tot a punt de començar, però encara queda moltíssim. I també hem de dir que aquesta setmana està marcat el calendari a l'inici del Mundial d'Hockey Patins dins del World Skate Games, amb la presència del seleccionador Guillem Cabestany, el riu de Bitllenc, que en aquesta competició doncs, viurà l'últim ball com a seleccionador espanyol i ja es centrarà en les seves tasques com a entrenador del primer equip del Calafell, on també tindrà un paper important en la direcció i la planificació esportiva. Una selecció espanyola que compta doncs, amb la presència penedesenca també de Sergi Aragonès, tot un habitual, i el jugador del Noia, Iván Morales, que entrava en substitució de Xavi Barroso, que al final és baixa al Mundial per lesió.
Segur molt pendents d'aquest Mundial d'Hockey Patins, del que faci aquest equip comandat pel riu de Bitllenc, Guillem Cabestany, també entrenador, com bé comentaves, del Calafell. Eric, si et sembla, acabem amb el bàsquet, perquè hem tingut presentació dels equips del Casal i del Xamba, oi?
Efectivament, ha estat un cap de setmana tapaït a Vilafranca amb esdeveniments d'aquesta índole, de presentacions, i comencem per la del Casal. Un acte ja també clàssic al calendari, aquesta tradicional presentació a la platea del teatre. I en aquest cas també aprofitàvem per palpar aquestes sensacions i veure com es presenta aquest nou curs. Parlàvem amb el director tècnic del Casal, Dani Ayora.
La veritat és que promet. A nivell de número de nois és espectacular, estem batent rècords. I a nivell esportiu, doncs, pinta xulo. El sènior ha un ascens l'any passat, temporada que promet, i a nivell de formació els equips creixen en qualitat i en quantitat, per tant, genial.
Quins objectius hi ha aquesta temporada?
Al final l'objectiu és que vagin creixent com a esportistes i que a poc a poc facin la roda sencera fins a arribar al sènior A. A partir d'aquí que millorin esportiva i personalment.
I avui aquí què feu?
Avui és una presentació que és una festa. Avui celebrem la quantitat de nanos que tenim, que estan aquí fent xivarri tots i que venen a presentar-se una miqueta davant de les famílies i treure una miqueta de pit de la feina feta els últims anys.
Un Casal, que en aquest cas doncs, també un dels aspectes a destacar d'aquesta nova temporada és el debut, o redebut, millor dit, a la Primera Catalana masculina després de l'ascens de la temporada passada. Un equip que debutarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Joan Marquès davant l'Esparreguera B. I també volem escoltar la veu del president de la secció esportiva del Casal, Joan Tarrida.
La temporada passada vam aconseguir doncs, la feina feta durant els últims anys de consolidar tot el que és, per un cantó, l'estructura tècnica i, per altra banda, també tot el que és la base social. No? Tots els jugadors de totes les categories, tant des de l'escoleta fins al sènior A. Ara, el que hem de fer a partir d'aquesta temporada, i ens hem marcat com a objectius, és augmentar la qualitat. Com augmentarem la qualitat? Doncs per un cantó, formant més els nostres entrenadors i entrenadores, i d'altra banda també volem fer un pas més en el que és la preparació física. Per això, aquest any s'incorporaran a aquestes tasques de la preparació física dos tècnics de reconegut prestigi, com són l'Àlex Franco i l'Eloi Cuscó. Això ens ha de permetre doncs, tenir aquest valor afegit als entrenaments i alhora també segurament evitar futures lesions.
Què vol dir per Vilafranca tenir una entitat com és el Casal?
Home, tenir una entitat com el Casal per Vilafranca vol dir en aquests moments tenir un club de bàsquet masculí, en el nostre cas, en què tenim 270 jugadors i 45-46 entrenadors. Tota aquesta massa social dona una riquesa molt important al teixit associatiu de Vilafranca i del Penedès.
I també toca parlar del Xamba, que entra de ple en la celebració del seu 40è aniversari com a club. I ahir diumenge, tenia lloc també la presentació de tots els seus equips per la nova temporada. Una presentació especial, com dèiem, per aquesta efemèride. I allà també podíem parlar amb la presidenta del conjunt taronja, la Noemí de la Fuente.
Aquesta temporada pinta molt bé. Enguany tenim 188 jugadores, 17 equips. Tenim un equip sènior renovat, més jove, amb la intenció també de mantenir categoria com l'any passat. I la resta, doncs, formar les jugadores, intentar donar el màxim i que treguin els millors resultats possibles.
Feu 40 anys, com ho celebrareu, que hi haurà aquest any?
De moment comencem amb la presentació, que és una presentació especial. Tindrem amb nosaltres el primer equip del Xamba, que va ser el 1984. Venen totes menys una, però bueno, i també hem convidat totes les presidentes que hi ha hagut amb aquests 40 anys. I bueno, de moment això, i suposo que més endavant podrem anar dient totes les cosetes que farem, si xerrades, trobades, algun partidet així més especial.
I què vol dir per Vilafranca tenir una entitat com el Xamba?
Bueno, jo crec que una entitat com el Xamba, que a més és totalment femenina i que dona els valors que els donem a totes les jugadores, és positiu 100%. És a dir, no hi ha gaires entitats que només siguin 100% femenins i intentem això, donar-li un valor.
Doncs any engrescador pel Xamba, en aquest cas el seu primer equip, també jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda, per la seva banda, a domicili, a la pista de la SA. El Xamba, sota les ordres aquesta temporada del tècnic Xavi Trenc, que seguirà a la primera catalana. I acabem parlant de futbol ràpidament, últim minut, el dediquem a la Lliga Elite, també puntualitzar que aquest proper cap de setmana comença tot el futbol, però sobretot ens centrem en el Futbol Club Vilafranca, que diumenge a les 12 del migdia jugarà al camp de la Pobla de Mafumet, primera jornada en aquesta nova lliga. Un equip, el de David Vilajoana, que ahir jugava a Castelldefels, l'últim partit amistós d'aquesta pretemporada. Derrota per 4-2, un partit que començava perdent, minut 16, gol de José Enrique pels locals, empatava Marquilles al minut 25 i capgirava la truita Roger Escamilla pels vilafranquins al 54 amb l'1-2, però tres gols consecutius del Castelldefels a les acaballes certificaven aquesta derrota en una pretemporada que, això sí, deixa bones sensacions pel Vilafranca amb el repte de retornar a tercera el més aviat possible.
Moltes gràcies, Eric, i que vagi bé. Adéu-siau.
Bona setmana.
Tot seguit arriba el butlletí de notícies de les 10 i seguim parlant de salut femenina.